5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I el seu equip habitual, el Toni Olivella, que porta els botons, la Goretti Martínez, que porta els ordinadors, i el Marc Pujol, que fa el que pot i ens ajuda. I ja sabeu que aquest programa després queda guardat a la pàgina web de Ràdio Vilafranca i que, a més, allà dintre hi ha un apartat d'efemèrides perquè pugueu sentir una efemèride concreta, només allò que jo, modestament, vaig contribuir a explicar-vos. Però el programa en si comença sempre amb una cançó que ens parla del temps, el temps de rellotge. I avui hem triat, per consens entre tot l'equip, hem triat el grup San Josex. Una cançó que parla de temps o rellotge. Mira, ens ha agafat per aquí. Per tant, comencem aquest programa d'avui amb San Josex, temps o rellotge.
Que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge. Ja fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feixut, ritme que no és vida ni present ni futura. Hi ha un soroll que viu entre nosaltres. Molt més temps junts, sense comptar les hores passades, perduts entre les dades. Has de controlar aquests teus maleïts instints maternals, estan destrossant la teva perduts entre abraçades.
El 3 de maig de 1944, el dia que Islàndia acaba de votar en referèndum la seva independència. I dic acaba de votar, m'anticipo ja, perquè va ser un referèndum que va durar 4 dies. És a dir, perquè tothom tingués oportunitat de votar, van dir aquest referèndum durarà 4 dies. Però, clar, estem parlant d'Islàndia. Islàndia, a part de la fama que més o menys ara li pugui haver donat el programa de l'Albert Om, és un país bastant desconegut. De fet, sembla que va estar inhabitat, sense habitants, fins al segle VIII després de Crist. Sí, el VIII, ja ho dic bé, el segle VIII després de Crist. Quan una colla de monjos ermitans que venien d'Irlanda o d'Escòcia, no se sap ben bé, doncs s'hi van instal·lar. Aquests monjos es van instal·lar allà, es va saber que hi havia unes illes i aleshores van començar a arribar els primers escandinaus que ja es van quedar a viure-hi, però això ja va ser a finals del segle XVIII, entre el 870 i el 930. De fet, el primer colonitzador del qual es té constància, que se sap que es deia, agafeu-vos, Ingólfur Arnarson, aquest senyor va arribar a la zona de Reykjavík l'any 874 i va construir-hi una granja. Va ser seguit per altres colons emigrants, generalment en tots nòrdics, amb esclaus irlandesos o amb treballadors irlandesos, i el 930, quan ja hi havia bastanta gent, van dir, bueno, organitzem-nos d'alguna manera, no? I aleshores van fundar el que s'anomena l'Alving, que és el Parlament Legislatiu i Judicial, que controlava el funcionament de tot això. En l'entremig, doncs, va haver-hi les seves coses amb el protestantisme i el cristianisme i tal, però, bueno, la cosa va anar creixent fins que el 1262 el poder dels cacics sobre la població, sobre la resta de la població, era tan fort que va acabar generant-se una guerra, pràcticament una guerra civil, no? I la manera d'acabar aquesta guerra civil va dir, escolta, doncs farem una cosa, ens posarem sota la protecció, i de fet van firmar el que s'anomena el pacte antic, el primer pacte, van sota la protecció de la corona de Noruega. Van anar a veure el rei de Noruega i li van dir, escolta, volem ser súbdits seus perquè posi ordre allà, perquè és que si no, no ens aclarim. Quan Noruega es va fusionar amb Dinamarca, doncs ells també es van fusionar amb Dinamarca. I quan Noruega i Dinamarca es van fusionar amb Suècia, doncs ells, la Unió de Kalmar, que se'n diu, doncs ells també anaven amb aquest paquet. Però, malgrat tot, era un dels països més pobres. La climatologia absolutament dura, adversa, el fred que hi fotia i algunes epidèmies de pesta negra, penseu que hi van haver-hi 3 o 4 epidèmies d'aquestes i cada vegada una epidèmia matava més o menys el 50% de la població. No es penseu ara que la cosa va de broma. Cap al segle XVIII, Dinamarca, bueno, es torna una mica més exigent, controla més el comerç, perquè hi ha pirates, no us ho perdeu, argelins, que ataquen Islàndia, controla més tot això, i, a més, el 1783 hi ha una erupció del volcà Laki, que és una erupció que dura 8 mesos, que deixa un núvol que pràcticament durant 3 anys no veuen el sol, i mora també, altra vegada, mora pues, el 25% de la població. Això no hi ha cap problema. Quan el 1814 acaben les guerres napoleòniques i derroten a Napoleó, Dinamarca i Noruega decideixen separar-se en 2 regnes. I quan decideixen separar-se en 2 regnes, diuen Islàndia, bueno, què fem amb Islàndia? I se la queden, la illa, els danesos. El país continua empitjorant i ha arribat un punt, com que allò ja no es pot aguantar, hi ha una gran emigració cap al Canadà, la emigració de Manitoba, que s'emporta pràcticament d'un total de 70.000 habitants que tenia la illa en aquell moment, se n'emporta 15.000. Però els que queden comencen a sentir el sentiment nacionalista i formen una mena de partit liderat per John Sigurdsson, que comença a qüestionar les coses amb Dinamarca. I, de fet, el 1874, Dinamarca els hi concedirà una constitució, una subconstitució, per dir-ho d'alguna manera. Dinamarca és un regne, té un rei, tindran una constitució, tindran un govern que pot fer algunes coses, però no totes, i que al final de tot, per acabar-ho d'aclarir, com si diguéssim una autonomia, que l'1 de desembre de 1918 firma amb Dinamarca el que s'anomena l'Acte d'Unió, que és un acord que val durant 25 anys i que els reconeix com un estat independent, però a la manera d'Anglaterra, doncs, depenen de Dinamarca. Però ells tenen més o menys... De fet, quan hi ha la Primera Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial, sobretot, quan Alemanya ocupa Dinamarca, Islàndia es convertirà en Dinamarca, perquè Dinamarca està ocupada, i aleshores l'Altbich aquest assumeix tots els poders que hi ha amb tot això. S'acaba la Guerra Mundial, les forces britàniques... Ai, s'acaba. Com que va la Guerra Mundial, les forces britàniques ocupen Islàndia, perquè els interessa com a base naval. Després hi van els Estats Units i tal. Quan s'acaba la guerra, don la casualitat que el 31 de desembre de 1943 caduca l'acte aquella d'Unió. Han passat aquells 25 anys. I, per tant, segons estipulava aquell tractat, s'ha de fer un referèndum. I aquest referèndum es comença el dia 20 de maig i acaba el dia 23 de maig de 1944, i el 97% de la població està partidària de fer-se independents, i el 95% de que allò sigui una república, i per tant, com que allà les promeses es compleixen, Islàndia passa a ser independent i passa a ser una república amb el senyor Sveinn Björnsson com a primer president.
Aigua d'Islàndia, ella senyora, vaixells de pesca, menja una poma, formes tallades, fusta de roure, marca les pedres, pensa i recorda. Isolada per fum de l'illa on no crema el cel de nit, imagina quan més el fred, ella és única, única, destilada, un telescopi que mira allà, més enllà, imagina quan més el fred, ella és única, única. Dones que parlen, cosen les veles, ella s'ho mira, cases, finestres, robes pintades, fusta de roure, vaixells de pesca, ella senyora. Isolada, perfum de l'illa on no crema el cel de nit, imagina quan més el fred, ella és única, única, destilada, un telescopi que mira allà, més enllà, imagina, quan més el fred, ella és única, única. Seus ulls pensàvem en res.
El 24 de maig de 1974, el dia que a Nova York, a la ciutat de Nova York, mora el pianista i músic de jazz nord-americà Duke Ellington. Duke Ellington, que és un cas una mica especial i força curiós de situació de sortida i d'evolució, perquè, de fet, ell... Així com tota la majoria de biografies del jazz són tràgiques, ell no, ell ve d'una família benestant. El seu pare, James Edward Ellington, era majordom, un dels majordoms, no vol dir que fos l'amo d'allà, però un dels majordoms de la Casa Blanca, per tant, se suposa que tenia un bon sou, i la seva mare, Daisy Kennedy Ellington. De jove, per tant, ell estava en un ambient força confortable, vivia a Washington, anava a bones escoles i això li va facilitar, i a partir dels 7 anys, rebre lliçons de piano de la senyoreta Marietta Klinskales, que li van ensenyant, encara que ell, d'entrada, de jovenet, tenia molta afició al béisbol i això al piano no li acabava gaire d'agradar. Però bueno, va anar, com deia, fruit de la posició social dels seus pares, doncs amb escoles importants, però 3 mesos abans de graduar-se va abandonar l'institut que estudiava en aquell moment i es va posar a treballar. Va dir, no, jo em vull posar a treballar. I de passada, doncs, va compaginar aquestes feines que feia. Generalment, no us penseu pas que treballés d'enginyer, generalment treballava en bars, fent de cambrer o coses d'aquestes, compaginant-ho amb la música, perquè, de fet, ell va descobrir que tenia bona oïda i, de fet, amb un d'aquests establiments on treballava, que hi passaven en tant pianistes allò per animar el cotarro i tal, doncs ell va anar escoltant els pianistes aquests, va anar aprenent i tal, i fins i tot va composar la seva primera cançó, que es deia Soda Fountain Rack, és a dir, el rack, era la música imperant en aquell moment, el rack del sortidor de cervesa, no de cervesa, sinó de sifón, perquè estaven en aquesta situació. Continua anant per diversos treballs, però ja va veient que això de la música li agrada, i de fet... Quan fa una època, hi ha una època que compagina el fet de pintor, també havia fet de pintor per Washington, amb el piano, i comença a pensar en crear un grup. Com que ell era un nen molt... un noi, vaja, ja, perquè ja té una certa edat, un noi molt ben posat i molt eixerit i molt tal, tothom li deia el Duke, doncs fa un conjunt que anomena The Duke Serenaders, és a dir, els cantadors del Duke, que actua a Washington, bàsicament, però també comença a estendre per l'estat de Virgínia. Però ell veu que allò no acaba de ser el que a ell li agradaria, i a l'any 1923 decideix agafar els bàrtols, abandonar la zona i marxar cap a Nova York, perquè és la terra de les oportunitats. Allà crearà un quintet que acabarà dient-se els Washingtonians, els que venen de Washington, per dir-ho així, i que... va actuant aquí i allà, i que un dia l'escolta el llavors mític Willie the Lion Smith, un tocador precisament de rack, un pianista de rack, que els ascent i els recomana i els fa, de manera que aconsegueix que en poc temps siguin el grup resident del club de Hollywood Club a Times Square, no a qualsevol lloc, a Times Square, no? És a dir, és el conjunt que toca habitualment quan no hi ha cap figura convidada. El 1924 els aconsegueix sempre el Willie the Lion Smith, els aconsegueix els primers enregistraments que ells fan amb diversos pseudònims, perquè ara en fan un per una companyia, un per una altra, i per allò dels drets d'autor, per no trepitjar-se la manguera, doncs cada vegada inventen un nom diferent. I de fet, en Duke Ellington crea ja un estil propi de música, que és l'estil jungle, hi ha una cançó que és el East St. Louis to the Duke, que l'enregistra l'any 1936 i que d'alguna manera el comença a donar a conèixer més enllà dels cercles selectes, per dir-ho així, dels segles més o menys restringits. Obres com aquestes fan que quan el senyor King Oliver, el mític King Oliver, abandoni el mític també club de Harlem, el Cotton Club digui, hòstia, aquí podem fitxar, i fitxin Ellington i el seu grup. I estaran 3 anys. Es faran famosos per tot Estats Units perquè coincideix amb el moment en què les ràdios comencen a retransmetre actuacions, i unes d'elles, de les que retransmeten, són aquestes del Cotton Club, que protagonitza l'orquestra, el grup, vaja, en aquell moment encara és un grup, de Duke Ellington. Crea en aquella època peces com el Mood Indigo, com el Sophisticated Lady i tal, i per atendre aquesta demanda a la ràdio, doncs què fa? Va fent créixer el seu grup. Recordo que al començament era un quintet, doncs bé, arriben a ser 12 músics, amb alguns membres durant un temps, si més no, com Sidney Bechet. Sidney Bechet toca un temps en aquesta d'això. Però, clar, arriba als 40, arriba la Segona Guerra Mundial, arriba la crisi, i les orquestres han d'anar fent... Ellington fa un canvi, es posa molt més formal, però les orquestres han d'anar reduint plantilla, perquè... I els gustos del públic també canvien. És més allò... Un gran artista, un solista, que toqui el clarinet, que toqui el saxo, que toqui no sé què, i una orquestra que l'acompanyi. El Duke Ellington s'hi resisteix, ell continua fitxant personatges, continua fitxant, per exemple, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Cootie Williams, etc., i fent la gran orquestra, però veu la possibilitat de diversificar l'oferta, i aleshores què fa? Pues ja fa concerts amb tota l'orquestra sencera, però llavors dintre d'aquesta orquestra va fent subgrups. El Festival de Jazz de Newport de l'any 1956 li suposarà una nova empenta. Per què? Perquè allà es descobreixen els festivals a l'aire lliure. Ja no has d'actuar dintre d'una sala, pots actuar a l'aire lliure, i per tant tens un munt d'espectadors, i per tant tens molta més fama. Aconsegueix poder fer gires mundials, fa algunes gires mundials, aconsegueix també composar algunes bandes sonores de pel·lícula. Per tant, Duke Ellington arriba al capdamunt de la seva carrera, i aleshores li agafa una bufa i es comença a interessar per la música litúrgica, comença a crear el que s'anomenaran Sacred Concert, concerts sacres. De fet, en va venir a fer un a Barcelona, a l'església de Santa Maria del Mar, i això ho anirà compaginant en totes les altres activitats i en totes les altres opcions durant tota la seva vida, fins que el 24 de maig de 1974, com dèiem, un càncer de pulmó se l'emporta cap a l'altre barri.
Bye.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
25 de maig, i avui voldria recordar uns fets molt més recents, que no pas els que hem anat recordant al llarg d'aquesta setmana, i de fet, no ho sé, he triat avui, hagués pogut triar d'aquí 5 dies o d'aquí... Perquè el que voldria recordar avui és la guerra de les Malvines. La guerra de les Malvines, que en un moment determinat, concretament el 1982, va enfrontar Gran Bretanya i Argentina. Una Argentina que passava per un procés de reorganització nacional. Els militars havien pres el poder fent fora a la senyora María Estela Martínez de Perón, que va succeir el seu marit, per mort quan va morir aquest. Però aquest règim militar va entrar en crisi l'any precisament el 1981, un any abans, quan el general Videla va ser substituït pel general Viola, és a dir, entre els militars es anaven esbatussant. Aquest Viola va ser substituït pel Galtieri i la cosa anava que, doncs, per una banda hi havia una crisi econòmica galopant i per una altra banda hi havia cada cop més denúncies contra els drets humans. I al general Galtieri no se li va ocórrer res més que buscar una excusa per desviar l'atenció. I com que els britànics havien retirat per qüestions administratives la ciutadania britànica, els habitants de les Illes Malvines, doncs va pensar, calla, que això vol dir que els anglesos no estan interessats a les Malvines. I, per tant, què farem? Farem una reivindicació, com feia el Franco aquí amb Gibraltar, una mica, no? Farem una reivindicació nacional. Hemos de recuperar el territori nacional i tot això. I l'any 1982 van intentar unes negociacions diplomàtiques amb Gran Bretanya mentre ja preparaven la campanya. Quan les negociacions se'n van anar a Norris, ràpidament es va posar en marxa l'operació Ferrovallers, l'operació Chatarreros. És a dir, un bon dia desembarquen a les Geòrgies del Sud una colla de persones, entre cometes, civils, que diuen que volen ocupar aquella terra i que fan l'acte patriòtic d'hissar la bandera argentina i tot això. Els anglesos donen ordre a les seves tropes, que tenien allà poques, relativament poques, de que els fagin fora. Les tropes ingleses es dirigeixen cap allà, quan arriben es troben tres destructors argentins que diuen, què passa? Què passa, Gadis? No, no, aquests senyors no se'n van. I els anglesos diuen, hòstia, estem a l'altra banda de món, tenim quatre soldats i tres avions allà, amb això no anem enlloc, per tant els diu, escolta, de moment retireu-se. Aquells ferrovallers, aquells primers invasors, són substituïts ja per soldats argentins que comencen a posar noves normes. Posen la bandera argentina a tots els edificis, l'espanyol passa a ser llengua inicial i dicten una llei pel qual els cotxes, que fins aquell moment circulaven per l'esquerra, han de començar a circular per la dreta. El govern anglès, diu, vale, tu ves fent. Llavors comencen a ocupar les Malvines, ho van ocupant tot. Però el govern anglès diu, bueno, ves fent-ho, jo ja m'espavilo. Comença primer una ofensiva diplomàtica que logra que el mes d'abril del mateix any la ONU aprovi una resolució dient-los, escolti, argentins, fotin el camp d'aquí, retirin les tropes i tornin a deixar això en mans dels anglesos. Curiosament, amb l'abstenció d'Espanya, ella que és tan partidària de totes aquestes coses, no? Però clar, el vot a favor d'Estats Units, Anglaterra, França, Jordània, Togo, Uganda, Zaire, Guyana, Irlanda i Japó és aclaparador i, per tant, la resolució entra en vigor, tot i que naturalment, els argentins se la passen pel forro. Mentrestant, els americans intenten un pla de pau que dura, vaja, de Pasqua a Rams, de Nadal a Sant Esteve. I els anglesos, com que saben que tenen debilitat militar allà, doncs, mentrestant, han anat preparant el terreny. Han anat a la illa d'Assumpción i allà a la illa d'Ascensión han preparat una base militar perquè els avions puguin anar a repostar allà. És a dir, es van acostant. I un bon dia, doncs, envaeixen la illa de Geòrgia del Sud, una de les illes de Geòrgia del Sud, al costat de les Malvines, per estar més a prop, i es van fent amb el territori. Clar, quan ja tenen allà més avions, ja tenen més vaixells, ja poden plantar cara als argentins. I comencen a plantar-los cara als argentins. El mes d'abril els hi enfonsen un parell de submarins, comencen a atacar la illa principal de les Malvines, ja fan un cap de pont allà, s'estableixen allà, comencen a fer atacs aeris, el 2 de maig enfonsen el cuirassat més important argentí, que és el general Belgrano, amb la qual cosa els argentins es queden pràcticament sense armada, però bueno, van fent amb els avions, i el 25 de maig de 1982, precisament, les forces forces aèries argentines fan un últim do de pit, enfonsen dos destructors britànics i un vaixell que porta subministrament i tal, però és l'última revifalla, perquè definitivament els anglesos recuperen les illes i es rendeixen, els argentins es rendiran, vaja, el 14 de juny d'aquell mateix any del 1982. De maig de 1956, el dia que a la illa mediterrània de Xipre es produeixen greus enfrontaments armats entre les comunitats grega i turca de la illa, que acabaran amb la deportació a les illes Seychelles del arquebisbe Makarios, que en aquell moment era el que remenava les cireres. Però, si tirem enrere, ens n'adonarem de que Xipre, com quasi totes les illes del Mediterrani, n'ha passat de verdes i de madures. De fet, a la primera època, fins al 1489, Xipre era un domini de la República de Venècia. Ja sabeu que Itàlia estava dividida en fraccions, en repúbliques, hi havia la República Florència, la República tal, i la República de Venècia, que dominava Xipre i així aconseguia comerciar amb l'Orient Mitjà. En aquell moment, el 1489, els turcs estan forts i envaeixen la illa i l'ocuparan fins a l'any 1570. I, per tant, anem tirant. Els turcs després faran també, mantindran aquest d'això, aquest domini, fins que el Congrés de Berlín, que reordena tota Europa l'any 1878, Xipre, Turquia, perquè, a més, el 1878 Turquia ha entrat ja quasi en declivi, i aleshores Xipre és passat a administració britànica el 12 de juliol de 1878, i, per tant, oficialment, en poc temps, el 1900 fins al 1914, es convertirà en colònia a partir, com dic, del 5 de novembre de 1914, quan comenci la Primera Guerra Mundial. Mentre no és així, doncs es considera una colònia, una colònia més o menys associada. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial i fins que no arriba la Segona, el 1931 comencen a haver-hi les primeres revoltes a favor del que s'anomenarà la Enosis, que en definitiva defensa que Xipre és propietat dels grecs, o és una cosa grega, cosa que els turcs naturalment diuen que naranjas de la Xina. Mentre hi ha la Guerra Mundial, com que hi ha els alemanys allà, que no els deixen fer res, doncs la cosa està calmada, però quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, els greco-xipriotes comencen a fer pressió sobre els britànics, que recordem que oficialment continuen sent els jefes, no? I aleshores aquí comencen totes aquestes baralles que dèiem, que tenen un clímax màxim el 26 de maig de 1956, quan les dues comunitats, la turca i la grega, o la proturca i la progrega, hauríem de dir, s'enfronten, i els soldats britànics al mig intentant que allò no vagi a més. Clar, Anglaterra no pot aguantar tot això. Han sortit de la Segona Guerra Mundial, estan amb una sabata i una espardenya, i a l'imperi se'ls està anant pel pedregar. I el 1960 convoquen una assemblea, una reunió, una cimera entre Turquia com a país, Grècia com a país, el Regne Unit, i després les comunitats turco-xipriotes i greco-xipriotes que conviuen, s'esbatussen però conviuen, a la illa. Fruit de tot això s'assigna un tractat que declara la independència de la illa i deixa unes bases, per la base de Crotiri i la base de Dekela, pels anglesos perquè puguin tenir tropes allà. En principi, doncs, es fa un país neutre, no és ni turc ni grec, es posa com a president el Makarios, que l'han anat a buscar allà a les illes Txetxelles, i posen un vicepresident turc-xipriota, amb la qual cosa, clar, ja veieu que el govern doncs havia de ser una cosa bastant tensa, perquè, a més, els turcs tenien dret de veto a les coses que decidissin els grecs, perquè si eren el president, si eren els grossos, doncs no... Vale. La cosa s'aguanta com es pot fins al 15 de juliol de 1974, quan es produeix un cop militar. Pensem que a Grècia en aquell moment ja hi ha la dictadura dels coronels, un cop militar apoyat, recolzat pels grecs, que fa fora el govern legítim i que es declara, doncs, grec. Naturalment hi ha la reacció de Turquia, Turquia agafa el seu exèrcit, envaeix la illa i ocupa militarment el terç nord de la illa amb 30.000 soldats, amb la qual cosa ja tenim la illa de Xipre partida per la meitat, amb dues meitats que s'esbatussen mútuament. Al nord es crearà la República Turca del nord de Xipre i tota la part del sud, els dos terços del sud, serà la República de Xipre, per dir-ho d'alguna manera, que s'organitzarà segons la Constitució que s'aprovi del 1960 i que farà un pla per tota la illa, encara que els del nord vagin a la seva bola, no? Turquia aconsegueix el control de la tercera part del territori i, per tant, es declara independent de l'altra, però l'altra va amb una constitució que diu: i el nord, quan sigui el moment, farem i deixarem de fer i tal. I arriba un moment clau, el 2004, quan Xipre ingressa a la Unió Europea. És clar, de fet ingressa una nació, però n'ingressen dues. Llavors, aquí també s'han de fer filigranes. L'acord entre la Unió Europea i Xipre diu que, bueno, que els del sud sí, però els del nord no, perquè els del nord no volen, perquè es fa un referèndum i el nord no volen entrar a la Comunitat Europea. I aleshores es diu, bueno, però que entrin tots i el dia que el nord vulgui ja s'hi afegirà. Però, oficialment, tota la illa de Xipre és en aquest moment dins de la Unió Europea. Clar, el rebuig dels grecoxipriotes per la reunificació amb les condicions que proposen els altres no permet tirar endavant. I així ens estem des de que, com dèiem al començament, el 26 de maig de 1956 s'evidencia amb unes violentes baralles la diferència de comunitats grega, pro-grega i pro-turca a la illa mediterrània de Xipre.
M'agradaria saber agrair-te aquest temps que al meu costat has perdut potser per res i has de saber creu-t'ho així a cada moment que el nostre pas m'acompanya constantment. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho he sabut dir. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho sabré dir. M'agradaria saber captivar-te el meu món, que fer l'estada fos un vol i no presó, i sense por donar-nos el riu del temps ple de remors d'uns anhels sempre presents. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho he sabut dir. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho sabré dir. M'agradaria saber fer-te una cançó que sense dir res de sobte ho expliqués tot. I com malament dissipar-nos en un pes, dir-te l'adéu i fugir cap al mai més. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho he sabut dir. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho sabré dir. Vull dir-te que t'estimo i mai t'ho he sabut dir. Vull dir-te que t'estimo.
Ràdio Vilafranca.
El 27 de maig de 1941, el dia que s'enfonsava un cuirassat alemany que tenia alguna cosa d'especial, el cuirassat Bismarck. Em direu, home, a la Segona Guerra Mundial, perquè estem parlant de la 1941, se'n van enfonsar molts de vaixells. Sí, però aquest va ser una mica especial i sobretot perquè el cinema després el va recuperar amb algunes pel·lícules i tot això. Per tant, deixeu-me que us expliqui una història, deixeu-me que us expliqui que els alemanys, després de sortir escaldats de la Primera Guerra Mundial, i probablement preveient que en vindria una de segona, doncs ja van començar a fer plans. I un d'aquests plans va ser construir dos grans superacorassats, supercuirassats, allò, dos vaixells d'aquells que ningú pogués, dos titànics, per entendre'ns, amb artilleria i blindatge i totes aquestes coses, perquè van veure que l'ajut dels Estats Units havia sigut clau per superar la Primera Guerra Mundial a Europa, i van dir el que hem de fer és tallar-los el subministrament. I dit i fet, els anys, fixeu-vos que la cosa va començar l'any 36, quan aquí vam començar la nostra guerra, doncs allà van començar a construir dos supercuirassats. El primer, que va ser aquest, el Bismarck, que va començar aquest any 36 i que no es va acabar de construir fins l'any 40, i el Bessó, el Tirpitz, que van començar a construir-ho també el 36, però cap a finals del 36, i que no van acabar fins a l'any 1941. Com us deia, la finalitat d'aquests dos vaixells era poder tallar els combois de subministrament que venien des dels Estats Units cap a Europa, en el o que poguessin venir en el futur, no? I això era l'operació Rainbow. Bé, bueno, és igual això, no? Total, que quan va començar a haver-hi les primeres bufetades de la Guerra Mundial a l'any 41, doncs el 19 de maig el Bismarck, el que ja havia estat votat, que ja havia fet les seves proves i havia fet totes aquestes coses, i va sortir el Bàltic, de Gotenhafen, un port del Bàltic, acompanyat d'un altre creuer pesat del prínce Eugen, del príncep Eugeni, cap a Groenlàndia. Va sortir que d'allà, però els aliats, que ja sabien alguna cosa, l'estaven vigilant, el van filostrar i el van seguir, el van fotografiar, i llavors van començar a perseguir-lo amb dos creuers pesats, el Norfolk i el Suffolk. Si teniu present, cosa que no teniu obligació de fer, el mapa del nord de les illes d'Europa, hi ha Islàndia i llavors hi ha Groenlàndia, i entre Islàndia i Groenlàndia hi ha un estret. Doncs bé, el Bismarck va anar cap al nord i va haver de passar per entre aquestes dues illes per anar a buscar a l'Atlàntic, al mig de l'Atlàntic, per aquests convois que suposadament els americans ja començaven a enviar. Però com que els altres ja els sabien, aquests dos els seguien per darrere, doncs van dir, entra aquí l'estret de Gibraltar, i els anglesos van disposar que els seus barcos, els seus vaixells més forts, el príncep de Gales, el Hood, es dirigissin a la sortida de l'estret aquest, no? Per tant, el tenien agafat per dalt i agafat per baix. I sí, el dia 24 de maig d'aquell any, del 1941, es troben els vaixells, però, manano, aquest el Bismarck era un vaixell d'aquests que estava ben preparadet, no? La primera pinya que tira, la primera bomba que tira, es carrega el Hood aquell que s'enfonsa amb poc no res, i amb 6 minuts, de fet, es va enfonsar en 6 minuts. O sigui, li va tirar una bomba just on tenia guardat ell les seves bombes, va platar el barco i en 6 minuts. Total, que el príncep de Gales es va, per dir-ho així, acollonir, va fugir i el Bismarck va continuar. Però, com que havien fet un intercanvi de trets, el Bismarck va patir una avaria, li van foradar un dipòsit de benzina, de gasoil, bueno, de fuel, i, clar, no podia córrer tant, primera qüestió, i segona qüestió, com que anava deixant anar combustible, doncs es veia, des d'un avió, doncs veies la ratlla i veies, sabies on estava el vaixell. Què passa, llavors? Doncs que els anglesos s'emprenyen i diuen, doncs, escolta, ensorreu, el Churchill diu allò de la famosa frase, ensorreu el Bismarck, i automàticament arriben allà una colla de... envien cap allà, més ben dit, una colla de vaixells. Mentrestant, per les rodalies hi ha un portaavions que es dedica a enviar-hi avions per atacar el Bismarck, i els avions estan tot el dia atacant el Bismarck, fins que un dels torpedos que llencen li fa fer figa, li esconya, per dir-ho així, el timó, i el Bismarck es queda allà sense poder anar ni cap un lloc ni cap a l'altre. Els alemanys decideixen enviar-lo cap a França, però diuen, escolta, no cal que d'això, perquè no podem. Ens han fotut el timó en l'aire i, per tant, no hi ha manera de que puguem dirigir el vaixell. I allà s'estan esperant. Evidentment, arriben els anglesos, el van massacrant, li van tirant bombes, i li van tirant bombes el dia 27 de maig, tal dia com avui, li van tirant bombes i, bueno, en poc temps li foten el cop de gràcia i el vaixell s'enfonsa. Però hi ha qui diu que van ser els propis alemanys que, amb un gest d'orgull, van posar una bomba dintre del Bismarck i el van volar. La qüestió és que dels 2.200 tripulants que portava, només en van sobreviure 115. I, bueno, i evidentment, l'aventura del Bismarck aquí es va acabar. Què va passar amb l'altre, amb el seu bessó, amb el Tirpitz, quan el van tenir votat, que també havia d'anar cap aquí? Doncs llavors van dir, no, aquest el destinarem aquí a protegir o a impedir que li arribin subministraments als russos, perquè llavors ja s'havien enfadat amb els russos, els alemanys ja havien partit peres amb els russos. I també els anglesos van anar allà i vinga, vinga bombes, i vinga bombes, i vinga bombes, fins que també el van enfonsar. Penseu que quan es va descobrir els restes del Bismarck l'any 80, es van descobrir a 4.700 metres de profunditat, una expedició científica comandada per Robert Ballard, es va calcular, tal com estava, es va calcular que dels 2.876, de les 2.876 bombes que havien llançat els anglesos, en 74 minuts, entre 400 i 600 havien afectat el Bismarck. Pobret, així va quedar ell.
You're taking a
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.